L'hora de la gent gran.
Estimats radioients i televidents de Ràdio Calella Televisió, com cada setmana, i el meu desig és que estigueu tots bé. Jo n'estic bastant bé, no he canviat massa en relació a fa una setmana, tinc les mateixes dolències i les mateixes molèsties, però no han anat a pitjor. I desitjo pues, que tots vosaltres no tingueu ni aquestes mínimes dolències. Avui el programa és un programa... Bueno, tots els programes són especials, però jo crec que avui m'he ficat en un jardí que no sé pas com en sortiré. Perquè me l'havia preparat detalladament, però després de fer la prèvia entrevista amb els quatre personatges que tinc aquí, pues, tot ha anat a norris. Per què? Per què dic això? Perquè són actors. Són actors. I, claro, jo no sé si parlen en sèrio o parlen de veritat. Jo faré una breu presentació dels quatre personatges i després diré quan és l'objectiu d'aquesta... Bueno, l'objectiu que jo tenia previst d'aquesta reunió, d'aquest programa. Arnell Birró, nascuda per casualitat a Marroc, té 74 anys i participa de forma activa al que farem nosaltres el diumenge, que és la Fusió 3, com a actor de teatre, actora de teatre, com a mimo, com a expressionista, etc, etc, no? A més, també vull dir que és una persona pues, amb unes qualitats innates pel cine, pel teatre, per l'escriptura, bueno, en fi, que dona goig el tindre a l'Arnell amb nosaltres. Després tinc, que per cert, el que estàvem comentant abans, diu que tothom té una particularitat única que la fa diferent als altres. Jo he intentat descobrir a cada un de vosaltres amb què destaqueu. Amb alguns ho tinc bastant clar i amb uns altres no massa. Ho dic també perquè el segon personatge és Santiago Favà, que també participa en aquest grup de teatre, de mimo i d'animació, que és Guaita, que fem. És una persona nascuda a Barcelona i té 81 anys. Com podeu comprovar, tots estem, som jovens, som jovent. Jo li pregunto, escolta, què ofereixes tu d'especial dintre de lo que és la vida d'una persona? I ella m'ha dit, pues, és que és tindre fills, perquè n'ha tingut 6. O sigui, és un especialista en fer fills. Bon, ara ja no, no?
No, encara no.
Encara no.
Ara, de totes formes, mira, la meva especialitat...
Més a prop del micro.
Crec que la meva especialitat és ajudar, sobretot, a la família. No sé què tinc, però quan tenen un problema els fills, em venen, papa, vine, que tinc un interruptor que no funciona. Vinga, vés cap a casa teva i arregla l'interruptor. L'altre, que no sé què, que tinc una fusta que no em talla el xerrac, i vinga, tinc que anar amb el xerrac a casa seva i talla-li aquella fusta. I així successivament.
Bueno,
o sigui que no he pogut agafar una activitat de dir, tinc un hobby. Tots són hobbies.
Ets un manetes, ets un manetes.
Per exemple, podríem
dir. Molt bé. Després tenim aquí la Lluïsa Escorihuela, que va néixer pues, en un poble preciós que jo tinc la sort de conèixer, que és Ivars d'Urgell, a l'Urgell, a la província de Lleida. I això farà, pues, bé, tampoc fa tant temps, 67 anys.
4 dies.
Exacte. És una persona també molt peculiar, amb el que també participa en aquest grup d'animació de Guaita que fem. És una persona que li agrada escriure, que li agrada llegir. És una gran artista i sobretot és una artista és molt expressiva perquè el mimo el fa molt bé. Vull dir que també tenim la sort de comptar amb ella i ara ja anirem parlant.
Moltes gràcies.
I després també tenim un altre personatge que és en Lluís Valverde, que és poeta. La Lluïsa m'ha donat una idea de dir, escolta, mos ficarem en contacte amb l'organització Guinness, perquè crec que aquí davant nostre tenim una persona que podria sortir al llibre Guinness, perquè no ho sé, potser té 2.000 poemes que, home, jo no diria que se'n recorde de memòria d'aquests 2.000 poemes, però escolta, com te descuidis t'ha fotut un poema. Aquí, al sortir del programa, segur que ens ha fotut un poema, no? És una persona excepcional que volem exprimir al màxim perquè també està dintre de lo que és el grup que nosaltres estem allà a l'Esplai, intervendrà també com a actor, com a poeta, amb el que és aquest gran espectacle que farem el diumenge a partir de les 6 de la tarda a la Sala Mozart. Passa que l'he de frenar, perquè com que en té tants al cap, vull dir, escolta, Lluís, que tens que tindre un temps raonable, no, si et deixo lliure, ens fots el programa en l'aire. Escolta, mira, i ara per demostrar una
gràcies,
mica...
Gràcies, gràcies.
Vinga, va, un poema.
Vale. Us diré la història de Catalunya i tradicions. A veure si us agrada.
Curtet, eh?
Sí. Des del Montseny, als Pirineus, de la Terra Alta, de la Plana fins al mar, per Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona i el monestir de Montserrat, que en són de maques les nostres terres, per tots els quatre costats, en la seva grandesa i en la seva intensitat, plegada de grans artistes, des de Gaudí i Dalí fins a Miró, poetes, escriptors il·lustres i grans compositors. La nostra dansa és la sardana, d'unió i germanor. És l'orgull, la santa espina i la cançó dels segadors. Són les terres catalanes de tot el planeta Terra i de tots els seus entorns, de cultures i de misteris, són les millors que hi ha al món.
Molt bé.
Molt bé, molt bé. Bueno, tu per comptes de parlar, el que farem és que contis
ho deixo a la teva manera.
Exacte, que ens diguis un poema. Bueno, l'objectiu d'aquesta reunió de perquè hi ha quatre personatges és fonamental, de que el diumenge, com tots sabeu, i espero que vingueu i assistiu a aquest gran espectacle que farem, Fusió 3, a la Sala Mozart, la tarda, començarem a les 6 de la tarda, és per combatre per nosaltres una pandèmia, per combatre la pandèmia de lo que és l'edatisme. Recordo una vegada més què és l'edatisme, quina és la definició de l'edatisme, perquè tothom ho tingui clar, els que ens escolten. Edatisme és una forma de discriminació social per a qüestions d'edat que afecta moltes persones grans. I com que també avui serà un programa de poemes, permetiu-me que la introducció que faiga d'aquest programa sigui també a través d'un poema. Jo passa que l'he de llegir, jo no me'l de memòria no me l'he après, però estic segur que tu te l'hauries après de memòria. El títol és Silenci d'argent. Vull dir, d'alguna forma les persones grans, com que portem el cabell blanc, ens diuen que som d'alguna forma l'economia argent, l'economia tal, no? Silenci d'argent. Al banc de la plaça, les hores s'aturen, ulls plens de dies que ningú no pregunte. Les passes del món passen llarg i ningú escolta el batec d'un cor antic. Un temps va ser veu, va ser casa, va ser foc, ara és mirall esquerdat, ombra que incomoda el pas ràpid d'aquells que creuen no envellir mai. Les mans que ens van fer, que van donar, ara tremolen soles entre paraules buides. Els noms s'esvaneixen com fum i els records són companys que tampoc parlen. No cal, diuen, ja ha viscut prou, com si el dret a ser s'acabés amb els cabells blancs, com si la vida es pogués jubilar abans que ho facin les ganes. Però encara cantant un ocell dintre del pit, encara es volen ser vist, tocant, estimant, no és el cos que decau el que sol, el que dol, és el món que gira sense mirar enrere. Aquest és el sentiment que les persones grans tenim per part de lo que és la societat. Ara en si cas aniré pas a pas, de dir, aquest programa que nosaltres, aquest festival que organitzem, aquest musical que organitzem, és per conscienciar la gent més jove de que no sol és l'edatisme, sinó també la soledat, la inactivitat, el gran problema de la gent gran. Però aquí hi ha un exemple palpable de que nosaltres ens resistim totalment a ser això que diuen aquests poemes, persones totalment passives que només viuen dels seus pensaments. Per exemple, Lluïsa, tu ets una gran artista.
Gràcies.
A través de la mime, l'expressió, tu d'alguna forma transmets això que diem. El que sí t'agrairia és que tu també has preparat alguna cosa perquè formes part d'un diari que nosaltres organitzem allà, no? Quina seria la teva definició d'edatisme?
Vale. La meva definició en aquest moment de l'edatisme és com està la gent gran adaptant-se a les noves tecnologies. Llavors, en aquesta revista que estem preparant, tenim una sèrie d'escrits on cada un de nosaltres s'ha proposat donar una informació sobre els diferents àmbits de lo que és la vida al voltant del nostre edatisme. Concretament, a mi m'ha tocat un sector, que és la tecnologia. Com la gent gran s'ha pogut adaptar a les noves tecnologies. Com hem passat de la cinta del caset que se'ns desfeia i amb el boli donàvem una mica la volta per tornar-la a deixar al seu lloc, hem passat a portar un iPhone, a gaudir de les xarxes socials, inclús d'estar a les xarxes totals, Facebook, Instagram, i llavors, en aquest moment m'agradaria dedicar a tots els oients l'article que jo he plasmat en aquesta revista.
Endavant.
L'he titulat Nosaltres i les noves tecnologies. Cada dia és més difícil per la gent gran accedir a les noves tecnologies, que en aquests moments dominen l'entorn. Per qualsevol tràmit de venda, compra, lloguer, viatges, cita mèdica, etc., si no es té ple domini de fer ús de l'electrònica, és impossible portar-ho a terme. Es necessita aprendre a utilitzar mòbils, ordinadors, tauletes i tots aquells aparells que en aquest sector de la societat no són presents en els seus hàbits quotidians. És obligat saber fer bon ús perquè és imprescindible en la seva vida diària. Fins i tot els bancs han reconvertit les antigues llibretes d'estalvi en banca electrònica. No queda més remei que posar-se al dia i anar, com vulgarment es diu, amb els temps que corren. És curiós com dels casets, dels transistors, de la televisió analògica amb dos canals, dels tocadiscos, de les gravadores, del telèfon fixe, s'ha passat a les playlists, a les plataformes digitals de contingut audiovisual i als actuals telèfons mòbils. Per això és aconsellable que la gent de la tercera edat es recicli fent cursets que s'ofereixen als socis del nostre esplai. Res millor que descobrir tot un món que en un principi sembla difícil d'entendre, però que també fa que la connexió entre generacions sigui possible. Des d'aquí faig una crida a les administracions públiques, les empreses privades, els centres sanitaris, els centres esportius, etc. És molt important que es comprometin a donar tota l'ajuda i el suport que aquestes persones necessiten.
Molt bé, molt bé. Perquè és que, a més, una cosa, tot això està diagnosticat, tothom ho comprèn, les institucions ho entenen, però moltes vegades ens falta també ficar en acció aquests factors correctors. Perquè, per exemple, dius, això no deixa de ser edatisme, no? El que tu vagis a un centre d'aquests mèdic o a un banc i no t'atenguin com tu et mereixes, o dintre de lo que tu, de les teves possibilitats de comprensió. Arnel, tu has estat a diferents països, tens uns exemples clars de diferents puestos. T'has sorprès algo aquí d'aquí d'Espanya, de Catalunya, de Calella, que pugui estar relacionat amb el tema d'edatisme?
Perdó, voy a
acércate
yo hablar en castellano, porque entenc molt bé el català, sí, però lo parlo no perfecto. La primera cosa cuando he venido en España, en Cataluña, era la diferencia entre el tú y el vous. Porque en francés, a cualquier persona que tú no conoces, que sea yo joven o de edad, tú dices vous, usted. Pero claro, yo decía usted y la gente me miraba, bueno, yo no soy obvio anciano o, no sé, un catedrático así. Y la gente me tuteaba más fácilmente aquí. En Francia es un poco diferente. Bueno, es un detalle, pero yo ahora digo más tú a la gente que antes, primero. Y también una cosa que yo no he sentido un problema de ser de mi edad, ¿no? Porque, bueno, yo pienso que la gente son si tú haces también el esfuerzo de hacer una persona de edad, pero también con los jóvenes, por ejemplo, en un bus o en un metro, si alguien me deja la silla, yo lo acepto. Yo no me siento vieja porque me dejan, yo digo gracias, como yo lo haría una persona que tiene un problema, ¿no? Y también cuando atravieso una calle o así y que el coche se para, yo siempre digo gracias. Esto se hace mucho, sobre todo en Suiza, donde yo he vivido mucho, que la gente... Sí, es una manera de civismo también. Me parece el problema es la bajada, puede ser, del civismo entre la gente, ¿no? Pero...
És que a vegades la gent jove suposo que ho fa potser sense donar-se en compte. Claro, la nostra obligació, i nosaltres el que pretenem, és transmetre també a la gent més jove que nosaltres què és el que d'alguna forma a nosaltres no ens agrada.
Exacte.
El que dius, per què m'han de tutejar a mi una persona de 15 anys o de 25 anys sí. si és la primera vegada que contacta amb mi? Vull dir, ja li donaré jo el permís perquè em tutegi, però crec que ens mereixem un respecte a través aquest comportament,
sí,
no?
Sí, sí, es esto. Me parece que siempre es la palabra, es el respeto de la gente mayor, de su edad, de cómo es, de su capacidad también, y de la gente mayor a los jóvenes también, de respetar cómo son. Y si... És sí. esto.
El respecte mutu és fonamental,
sí.
no? El que passa que moltes vegades dius no pots arribar a donar aquest coneixement, aquesta ensenyança, perquè ja es comporten d'una forma que tu no acceptes. Per exemple, dius, jo també em trobo tu, Santiago, que tens tants fills i tens tants nets, no? Vull dir, jo mai a la meva vida al meu pare li vaig dir de tu. Jo li diria sempre de vostè, sortia bueno. de mi, era com un concepte de dir de respecte. Et tracten així els suposo, teus fills?
No, suposo que això són costums de les famílies. Jo amb els meus pares mai els havia tractat de vostè, però els havia tenit tant respecte, i sempre papa i mama, i àvia. I amb els meus fills he continuat igual, papa i mama, i amb nosaltres els nets, pues avi, en diuen avi. Però això em sembla que ve ja dintre de la família, ja és una transferència que portem també de els meus avis, també els havien tractat amb els seus fills, que eren els meus pares, així, també de tu. No per això es perdia el respecte. El que sí que amb tot això tinc que reconèixer el que ha dit aquí la Maria Lluïsa, a la tecnologia. La tecnologia per nosaltres ens ha fet un canvi brutal. Jo vaig estudiar i els estudis meus doncs, eren en part delineant i anàvem utilitzant el tiralínies i les esquadres i tot això ha canviat. Jo em vaig muntar a una oficina tècnica i vaig tindre que moldar-me amb l'ordenador, amb el programa MicroStation i amb l'AutoCAD. Per dibuixar, per guanyar-me uns cèntims més. I això reconec, que m'ho vaig superar-ho. Vaig tindre un meu fill que estudiava també topografia i ell em va ajudar molt i gràcies a ell i una mica la meva capacitat vaig sortir-me endavant. I això em fa que avui dia encara que tingui 80 anys segueixi lluitant per la no per la tecnologia, a més de la tecnologia, doncs l'esport, que jo era molt deportista i segueixo fent esport.
Jo hi ha una cosa també, a veure què penseu vosaltres, que em crida molt l'atenció, no? Dintre de lo que és el comportament, o perquè la persona gran no se senti tan gran, et recomanen, doncs, home, perquè no t'arregles, perquè no vesteixis bé, modern, inclús una mica provocatiu, no? per l'edat que tingui també pots anar una mica si es dona escotat i l'home pot anar amb pantalons curts, o un pentinat modern i la senyora pintar-se. Claro, jo també això, no sé si alguns de nosaltres ho prenem com a doble sentit. Per què nosaltres ens hem d'arreglar? Per damunt, a lo millor, de la mitjana perquè la societat ens reconegui i resulta que els joves poden anar com els hi doni la gana. Vull dir, a vegades noto aquestes diferències. Jo he anat a ponències i surt una persona gran i va amb la seva corbata i la seva americana, no? I la persona jove és que no es treu ni el sombrero i va amb una barba i va amb pícnic, es diu això,
no,
pírcings, i va de qualsevol manera. O sigui, la societat tolera que aquesta persona jove vagi així, perquè, home, és una nova generació tal i qual, i a nosaltres d'alguna forma ens obliguen a anar ben arreglats, perquè si no anem ben arreglats resultarà que perdem mèrits. No sé si això ho heu notat.
Sí, això és cert. Sí.
Crec que això també...
Perdona.
No, crec que això també fa que ens respectin potser una mica més. Crec que anar ben arreglat en corbata provoquem un respecte. El que jo he comentat moltes vegades, avui en els bancs els empleats van sense camisa, com aquell que diu, sense corbata sobretot, però l'americana ja, oblideu-se. Abans, tots els empleats dels bancs anaven amb la seva corbata i amb la seva camisa, i se'ls tractava de vostè. Amb aquest fet, solament, perquè anaven amb corbata i americana. Creiem que nosaltres aquest respecte es té que continuar. Jo he tingut persones al meu càrrec i jo sempre he anat amb corbata. I els peons em deien senyor Fulanito, senyor Menguanito. I els encarregats d'ells, senyor Fava, senyor Santiago, sempre. Potser era la corbata, no ho sé.
El càrrec.
Què volies dir tu?
Jo volia dir que ens sembla que si ens arreglem ens respectaran. Perquè tu veus una persona gran, jo conec gent aquí a Calella, vull dir, hi ha una persona que va amb els cabells de color vermell, que porta unes botes de colorins, que porta uns vestits super estrambòtics, i crec que té 70 i pico 80 anys. Conec a vàries que van vestides com si tinguessin 15 anys, i jo les admiro, i jo les respecto, i ho trobo fantàstic, perquè cadascú ha de tenir el propi criteri d'anar una mica com li dongui la gana. Una altra cosa és com diu ell si vas a treballar, si estàs en una entitat pública, si estàs de cara a un públic. Però si tu, durant la vida diària, ets una persona alegre, ets una persona que has tingut una manera de vestir una mica especial durant tota la teva vida, per què? Per sol fet de complir uns anys, has d'anar vestit amb una correcció perquè els altres et respectin. No. S'ha de saber anar per cada ocasió de la vida.
No tindràs pas un poema que parli d'això.
La meva vida també ha sigut molt maca, amb molt de respecte, a casa meu. I les meves virtuts ha sigut la poesia, el futbol, el deport i tot. I estic molt content i respeto tota la gent gran. I a vosaltres també.
Però no contis massa coses de la teva vida, perquè tinc pendent una entrevista personal. I ara no tindries algun poema que parlés una mica d'això?
Un cant a Calella, al meu poble.
Molt bé.
Un poema que jo vaig fer a Calella. Entre Sant Pol i Pineda, entre muntanyes i mar, hi ha el poble de Calella. Un dia jo vaig despertar, ens banya el Mediterrani, llit de grans pescadors, aventurers i somiadors. Tenim un passeig de mar on quedes encantat, si recolzen els avis per poder passejar, allà vores a la nit, amb la lluna brillant, és el port ideal de molts enamorats. També tenim carisma, alegria i passió, es viu del turisme, del botiguer i de l'agricultor. Tenim el Parque del Mau, rodejat de pins, la Font dels Lleons, on t'hi pots refrescar, prendre l'ombra i poder descansar. Una mica més amunt hi ha la plaça de l'Os, on s'hi celebra l'aplec en gran germanor. Entre mar i muntanyes, muntanyes i mar, hi ha una perla que brilla, és Calella de Mar.
Lluís, hi ha poetes joves? O s'està perdent això de la poesia?
S'està perdent.
S'està perdent?
Sí. Tu vas a un d'això de poesies d'aquestes que llegeixen i tots són avis.
Una mica.
De jove no n'hi ha ni un.
És trist.
I a l'Eglésia igual. Qui va a l'Eglésia? De joves? No. Si no van a un casament o a un enterro així, no va ningú.
Sí.
És la realitat.
Heu també heu parlat d'una cosa, de que nosaltres fins no fa gaire, bueno, uns fa potser més temps, treballàvem, no? Sí. I teníem càrrecs, alguns importants, no? Per què quan tenies càrrec important hi havia un respecte, hi havia un nombrament de dir, bons, nombraven senyor o professor, i al moment que et jubiles tot això s'ha acabat. S'han acabat potser els amics, s'han acabat els aduladors, que també n'hi ha, i també s'ha acabat una mica aquest reconeixement, no? de senyor, professor, doctor, sigui la professió que haguis tingut. No? Vull dir, per què això? Santi.
Però no tens de deixar de fer de les teves virtuts i del que tu saps fer. No tens de deixar mai això.
O sigui, tu vols dir amb això que ho has de lluitar tu, perquè et segueixin reconeixent.
Ni més ni menys.
I com lluites això? Com lluites que una persona fa dos dies em dia senyor Granyó i ara m'està dient Josep, què? Com estàs? Tu, adéu. M'entens? Vull dir, com ho pots lluitar això?
Doncs pues mira, lluitant i amb els pensaments.
Queixant-te, fent reclamant.
No aquest... tens per què queixar, perquè no serveix de res. Tens de fer el que tu saps fer i dir el que tu vols dir. Que t'entenguin o no t'entenguin, això ja és una altra classe, perquè totes les persones són diferents. I perquè si li preguntes a una persona una mateixa cosa i li preguntes en 10, cap diu la mateixa... No està d'acord...
A través de la poesia et sents més respectat.
Ah, jo sí.
Vale? No sé si algú vol opinar.
Jo el que vull, que les meves poesies, perquè jo dic el que sento, m'agrada que agradin. Perquè si no agradessin i no m'aplaudien, no em sentiria bé. Però em sento platònic.
Jo volia fer un apunt del que ell ha dit. Diu, quan tu deixes de treballar, et relaxes. Mm-hmm. Ets una altra persona. Mm-hmm. Estàs fent uns altres hàbits. Vull dir, et sents lliure d'aquestes etiquetes, d'aquest senyor, senyora, senyoreta, d'aquesta corbata. Llavors això també, aquesta relaxació també permet que la gent, no que et perdi el respecte, però que no et trati com et tractava mentre tu estaves actiu. Però també té les avantatges. Les avantatges que ets més planer, ets més proper, dones més familiaritat i gaudeixes de la vida, gaudeixes del temps. I l'únic que has de demostrar és, com ell diu, les teves habilitats. Vull dir, tot el que tenies adormit o no podies demostrar és el moment ideal per donar-ho a conèixer. Jo opino això.
No, estic d'acord amb tu.
I també jo penso, si tu antes estaves un professor o un doctor, no sé, molt bé, fue tu carrera, fue tu puesto, también había poder con esto, no se debe olvidar esto, Bueno, al momento que tú dejas esto, en ti mismo tú sabes lo que has hecho. Uh-huh. Fuiste un profesor gran o un doctor o así. Pero esto, al momento que se acaba y que te dicen María o Josep o Ramón, bueno, tú no cambias. Eres la misma persona. Y entonces... también la persona que está jubilada tiene que adaptarse a esta vida, nueva vida, que es diferente. Porque también el trabajo era una cosa muy importante que te fasonaba, se dice,
sí, bueno, te encajonaba.
Encajonara en tu vida durante años, ¿sabes? Y entonces, claro, al momento que tú dejas esto,
abres el cajón.
Hay un vacío, hay cosas. Y entonces se tiene que adaptar a esto. Y si no te dicen profesor o doctor o señor, bueno, claro, los jóvenes no saben lo que tú fuiste antes. Lo importante es que yo soy una persona, yo soy... Josep, Santi o así y
ya está.
No, pero yo creo que el señor Granyó diu...
No cal que digui senyor pel que estic dient ara, eh? No, em pots tutejar.
Faig una mica la pilota. No, si un personatge, sobretot la joventut, que et diu, escolta'm tu, a mi això em molesta.
Sí, claro.
I la veritat és que algunes vegades dic, no, perdona, senyor Santiago o senyor Favà, em poso el meu puesto, perquè si no ja és un
sí,
cachondeo, que li podem dir.
Aquest no sé si us passa a vosaltres, que esteu a la vida pública, sou actius i a més participeu en coses de cara a l'exterior, no? Això pot ser una bona fórmula, no?, per demostrar als demés les nostres qualificacions, les nostres qualitats, la nostra preparació. Vull dir, no tothom és capaç de fer una obra de teatre, no tothom és capaç de fer un monòleg, no tothom és capaç de desenvolupar, potser, una revista. Vull dir, això és bo, no?, que d'alguna forma la gent jove sàpigui les capacitats nostres que encara es poden aprofitar, no?
I tenim de pensar que cada persona som un món.
Ah, clar, clar.
Menys el meu, que són dos mons.
Totes les nobres, totes les nostres expressions. Ja està. I fent el que un vol i el que pensa, com està jubilat, tot el que ha fet, que no ha pogut fer durant el treball i això i la vida d'utrenyada, ho podem fer com arribem a la tercera edat.
Per exemple, a fusió.
Exacte.
A la fusió que va
sí,
que
perquè,
va ser,
per exemple,
vamos a hacer esto.
La fusió és un repte que nosaltres ens hem marcat, que a vegades penses, m'he de complicar jo la vida ara, a la meva edat, que em podria dedicar a altres coses. Que és una pregunta que us volia fer. Per què et compliques la vida i ara participes a Fusió 3 fent una obra de teatre que transmet algo que
no vols... me complica la vida. La única complicació és de venir de Pineda a Calella dos o tres vegades a la setmana. Bueno, esto, pero si no, no, con placer, además que este grupo es, bueno, me encanta ese grupo que tenemos y todo, también que yo veo los que hacen de Borramar, del teatro,
sí, parlem en general, sí.
De todos, me encanta porque somos un grupo, yo veo siempre la gente que sonríe. Hay, no sé, alegría de hacer esto, y esto es lo importante.
Però quan tu estàs a dalt de l'escenari i estàs volent transmetre algo, ho sents tu que la gent t'està entenent el que tu vols transmetre, o et veu com un espectacle per riure o per plorar?
No, me parece que se transmite algo de ver tanta gent mayor, tanta gente mayor que hace esto, con un todavía con ritmo, con igual si te ¡ay! me duele esto. No, con ritmo y todo, si tú transmites esta alegría, también unos mensajes. Por ejemplo, en nuestro grupo vamos a hacer una cosa con un mensaje sobre
sí, vosaltres esto. Fareu algo que transmet un mensatge. A mi sí. Per exemple, em va sorprendre molt, perquè tot això de Guaita que fem va començar com uns tallers per perdre una mica la por escènica, tal i que igual, hasta que ha arribat a que jo crec que sou un grup teatral, amb el que feu algo diferent. No és el teatre habitual de molt diàleg, sinó que és a través de gesticular i de la mimo que vosaltres esteu transmitint algo. A mi em va sorprendre molt favorablement a la Fira Gran, com vam estar a Hospitalet, que veient el que vau transmetre allí en aquell escenari, i dic, hòstia, espero que la gent ho entengui, no? No teniu aquesta por que a vegades no entengui la gent el missatge que vosaltres voleu transmetre?
A mi m'agradaria, si pot ser, explicar el que representarem. Nosaltres farem, no puc dir-ho del tot,
perquè
és sorpresa, no?
Exacte.
És sorpresa. Però volem donar a entendre a la gent que no fem una paròdia. Nosaltres volem transmetre el sentiment, amb tota la il·lusió, de la capacitat que en aquest moment té la gent gran de fer coses. Per la seva llibertat, per el seu moment que no té obligacions masses, I llavors vull que la gent entengui que no ens enriem, que no és una comicitat, que no és una paròdia, torno a repetir-ho, és transmetre la il·lusió que té la gent gran, I en aquest sketch que farem serà demostrar que tothom pot treure's el nen infantil que portem a dins, perquè nosaltres naixem com a nens i durant la vida anem madurant i anem creixent, però aquella il·lusió infantil no s'ha de perdre mai. Llavors, sí, és una mena de juguesca, una mena de transmetre il·lusió, perquè la gent gaudeixi, però mai voldríem pensar que ens estem enrient que fem comicitat ni que fem una paròdia
que no
de la gent
riem
gran.
De nosaltres
no
mateixos.
No ens en riem ni dels altres ni de nosaltres mateixos. No. Vale? Vale. Tot el contrari. Volem que participi tothom de l'alegria i de la il·lusió de fer coses.
Sí. I una, un balance entre la llibertat de ser alegre, de fer coses, i el poder. Qualsevol poder. I després de fer un balance entre els dos, i al final una cosa així d'esto.
Un equilibri.
Un equilibri entre la necessitat de la llibertat i la necessitat també de cuidar i tot. Però al final és una reunió, un equilibri.
Tu ets els artistes que amb aquest més gran, un dels més grans que tu, és a dir, amb sí. aquestes... Amb aquesta,
jo que sí.
Què sents tu?
No, jo a Sant Iscle ja havíem fet teatre, però fèiem teatre sense apuntador, ens ho teníem que aprendre tot de memòria. Comprenc que el teatre també és diferent del que fem nosaltres en el taller que nostre que fem. Per què? Perquè és més expressiu, més interpretar o fer veure als demés espectadors el que fem i el que pot agradar en concretament. I això és el que és el nostre objectiu, és aquest. Jo vaig deixar-ho a Sant Iscle per la memòria, perquè em perdia, i vaig dir prou. Però al vindre aquí, amb aquest casal, vaig conèixer aquest taller, i em va agradar moltíssim, i aquí continua. A més, tenim un director.
Sí, en Pasqual és un home que sap transmetre. Antes també heu dit una cosa, de que no sol parlem de la participació de Guaita que fem, com animadors, en aquest sentit, sinó també, pues, home, dels altres grups, sí. Perquè allí es balla, es canta, es interpreta, es fa teatre, etcètera. Vull dir, és important. Sí. D'alguna forma transmetre aquests exemples a la gent més jove perquè sàpiguen una mica també amb què es trobaran quan siguin grans, no? Encara que no ho sabem si les coses canviaran massa, perquè ara estem en un context, en una forma de pensar i de ser, que vés a sàpiguer que les noves generacions que jubilin si ho tindran, això, no?
Sí, sí.
Perquè ens estem d'alguna forma també desnaturalitzant, desinformant. La relació entre generacions cada vegada és més complexa i més complicada. Antes de passar a un altre tema, que això passa volant, va, vinga, anima't. Has desconnectat el telèfon o t'estan ja
no,
trucant per donar-te contractes?
No, de... Jo, què collons sé?
Això vol dir que tens diners,
No.
Estan buscant.
Que no. Vas que es digui un altre poema?
Vinga, sobre què? Sobre què?
El mar. El meu pare era pescador.
Oh, que maco.
Vinga, va, endavant.
Un dia a la matinada, el pare preparava la barca per anar rumb a l'horitzó per fer la pesca diària, lluitant amb el mar sempre està, preparant el palangre i les nanses, amb el cor ple d'esperança, aprofitant la bonança. La mare va a vora aigua, quan s'acaba la tarda, i mirant amb ulls cansats, veu un punt en la distància. Serà la barca del pare, i li cau un llagrimó al veure el pare al timó amb la cabellera blanca. Quan jo era petitet, el pare em duia a la mar, i em deia, fillet meu, no em facis cas de la calma, que la mar és enganyosa si s'agira tramuntana, que les ones són enormes i costa arribar a la platja. Al capvespre, amb la frescor de la parra, el pare fuma amb la pipa, amb pensaments i nostàlgies. La mare fa el sopar i hasta de contenta canta. Avui hi ha hagut bona pesca, demà prepararem les xarxes.
Oh, que maco.
Preciosa. Aquest programa té que petar, té que petar, et faràs més famós del que ets.
No, jo no vull ser famós. Jo només la meva il·lusió és que agradin les meves poesies, les que faig jo, les que sento.
Ja però és que si fa un moment a les dues senyores que ens acompanyen els hi has fet una poesia inventada i han quedat enamorades i prendades de tu.
És que
aquesta habilitat, Santi, ens agradaria jo m'agradaria tindre-la, no? Per comptes de dirigir-te amb una persona, amb una cita o alguna cosa, explicar-li d'entrada un
ara poema. Les meves poesies són reals, perquè són d'allà on te vaig, el que faig, el que veig, i llavors ho plasmo, ho escric i me'ls amemoritzo.
O sigui que
els dedic.
O sigui que ets un xivato.
I a vegades de dues poesies en faig una.
El que tens és molta memòria.
Ah, això sí, sí.
És admirable.
Sí, algo fora de sèrie.
Vull introduir una altra cosa. De dir, tots tenim... bueno, no tots, però la majoria tenim nets o nebots.
Tenim
o,
un don.
O família. No, però no em refereixo al don de la poesia, sinó de dir, no us sentiu d'alguna forma utilitzats com dient, escolta, com que tu tens temps, com que no tens que fer res, per què no fas això? Per què no cuides el meu net? Per què no te n'encarregues del que encara té pare o mare? Per què no dones prioritat amb això? Per què no vas a comprar? Per què no els nebots te n'encarregues o venen de vacances aquí? Us passa això?
Sí.
I si em permets, mira, jo tinc dos nets. Llavors, jo saben que estic apuntada a l'Esplai. Els meus nets li diuen el col·le de les iaies i dels iaios.
Sí, és veritat.
Sí que és veritat. Llavors ells saben que jo faig actuacions, ells saben que jo estic en uns tallers apuntada. Llavors el meu fill, que és el pare d'aquests dos nens, sempre té en compte les meves activitats. Vull dir, jo dilluns i dijous ja no tinc activitats perquè tinc que cuidar els meus nets. Llavors, tant el meu fill com la meva jove ja miren de durant la resta de la setmana ocupar-se ells dels seus fills perquè jo pugui fer les activitats, i quan tinc actuació més encara. En aquest context jo estic molt contenta. Ojalà a tots els avis tinguessin aquesta oportunitat. Jo des d'aquí dono les gràcies a la meva família perquè comprenen les meves necessitats i jo intento satisfer les seves, amb el temps que em queda.
Com has arribat amb aquest repartiment de funcions?
Home, jo quan vaig conèixer l'Esplai i el vaig explorar, em va agradar molt totes les entitats que es feien i ho vaig consultar amb la família, evidentment. Llavors ells van veure que això era una alegria, això era un esbarjo per mi en el meu moment d'edat, i llavors doncs entre tots doncs, ens vam assentar a la taula i vam compaginar horaris. Vam dir, bueno, mira, jo et necessito dilluns i dijous perquè els meus fills tenen unes activitats extraescolars. Si tu ets tan amable de no apuntar-te a cap taller durant aquests dos dies, la resta de la setmana la tens lliure, mare. A mi em va semblar molt bé.
Van entendre que tu també necessites el teu temps
tant.
I les teves distraccions. I el teu marit també?
Sí, el meu marit també. Li va costar un any entendre-ho,
Sí.
Em deia, és que ell és una persona una mica més tímida i llavors no és tan llançada com jo. Llavors, quines activitats serien les que m'agradaria? No sé. I bueno, doncs vam mirar durant totes les activitats, que en tenim moltes, perquè és fantàstic tot el que fem, i llavors ara sí, s'ha fet soci, ara està al mateix grup que està el Santi fent el tenis de taula i està la mar de content, s'ha comprat hasta la samarreta dels jocs i participarà en els jocs. Clar. Vull dir, hasta ell ho ha entès i ha participat i s'ha apuntat i està la mar de content.
Sí, que en el vostre cas teniu la comprensió de la família de que pots ajudar amb el que tu pots, però que també tu necessites el teu espai.
Exacte, vull dir, per mi això és vital.
I tu, Santiago, amb la càrrega familiar que tens?
No, tinc potser la gran sort de que la meitat viuen fora. Un en viu a França, que només el veig una vegada a l'any, si pot vindre. I els altres viuen a Barcelona, menys una que viu a Sant Isaac. Aquesta és la que més guerra ens dona. El nen estudia aquí, la nena ara aquest any també començarà aquí a Calella, i quan surt del col·legi tindran que vindre a dinar a casa, com està obligat. Aquests són els que ens donen més mal de caps. Avui concretament la meva filla té que anar a una expedició seva de medicina, de no sé què, i ha deixat els nens amb la meva senyora. Són dos.
Ja està bé.
Els altres no porten tants masses problemes.
O sigui, se n'aprofiten una mica de que dius, bueno, no sabem dir que no.
Això
no?
Sí.
És com si tinguessis una obligació de dir que sí, no? Però que comprenguin que nosaltres també volem el nostre temps i tenim les nostres activitats socials.
Això estem els avis. Això estem els avis per cuidar.
Bueno, això veus, discrepo. Això discrepo. Per què els avis estan per cuidar? Els avis estan per ajudar, vale? Però no perquè digui l'obligació.
Però si els pares treballen i no poden... Però, això tenen de cuidar els avis, no?
Però és
els avis són els que...
I per què moltes vegades no hi ha la mateixa correspondència?
No, perquè els nets estimen a vegades més els avis que no pas els seus pares.
Però a vegades també dic una cosa, per què quan s'han de cuidar els pares no hi ha la mateixa correspondència? No sé si això passa, vull dir, tu tens l'obligació de cuidar, però els fills no tenen a vegades aquest concepte de l'obligació de cuidar els pares.
No, no és veritat.
Tu què dius?
Jo veo també que és un problema más general social, que ahora en nuestro tipo de sociedad la cosa de la comunidad, que antes en un pueblo era más grande o en un barrio puede ser más grande. Entonces, había siempre, puede ser, no sé, yo me acuerdo también de Jova en Suiza y en Francia. Estábamos en la calle a jugar, no había coches y todo, y toda la gente del barrio te miraba, cuidaba, ¿sabes? Ahora, claro, yo veo aquí, yo tengo una ahijada catalana con dos niños, divorciada, ella trabaja, entonces es nuclear, los jóvenes tienen que... Primero el trabajo para ganar la vida, para sostener los niños, y si son divorciados hay otros problemas. Entonces, claro, tienen que ver quién puede, las vacaciones que son tan largas, quién se ocupa o quién puede ayudar. Y entonces, claro, los abuelos, los avis, es una parte normal de ayudar, ¿sabes? Pero yo veo que es un problema más importante sobre el tipo de sociedad que hay.
Sí.
Porque ahora es así, nuclear poco. Los abuelos aquí. ¿Y quién ayuda? Estos.
Sí, 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 sí.
Y somos todos un poco como cada mundo separado así.
Sí, sí, sí.
Y esto vamos a tener, un día puede ser de hacer más comunidad otra vez.
Sí, Escarnel, yo también lo he visto en otras personas, ¿no? Mientras los abuelos, claro, lo veía cuando aún no era abuelo, ¿no? Vull dir, veus que moltes vegades tu vals i tu serveixes mentre pots ser útil. Al moment que tu ja tens una sèrie de deficiències, a vegades molts dels que han vingut aquí a l'entrevista dic, jo prefereixo no molestar els fills i me'n vaig a una residència. És molt trist sentir aquestes coses,
claro,
no?
Perquè
i els fills els liberes d'una responsabilitat de cuidar-se'n dels pares, però això no ho vas tindre en compte quan els necessitaves i està ben bé per cuidar els teus fills, no? Vull dir...
Això és un trauma, que et fotin en una residència.
Bueno...
Jo crec que una residència és un matadero de vells.
Home, tampoc és això.
No, a veure...
No siguis exagerat.
Quan entres allà, on te cuiden...
Depèn.
És una pena.
Depèn.
És una pena.
És el concepte que tu tens d'això, no?
Perquè la germana de la meva parella l'han posat en una residència i la seva amiga la van posar i en 4 dies es va morir.
Bueno,
no ho accepten. No ho accepten.
Pues,
no, a vegades és un problema personal de no acceptació, no? Però bueno, sense...
No, yo entiendo lo que dices. Hay de todas cosas, sí. ¿Sabes? Hay gente que en residencia se siente bien y son en buenas residencias. Mala suerte cuando caes en otra.
Yo no me sentiría bien, ¿eh?
No, pero hay gente que sí prefieren estar en su casa.
Yo no.
Okay. Pero yo entiendo, esta cosa es la utilidad... En nuestra sociedad es un problema,
sí, ya...
pero también si tú ves, yo conozco las diferentes culturas, y si tú ves cuando la naturaleza era muy dura para la humanidad, los ancianos, cuando era el momento que eran un peso para la comunidad,
bueno, el temps, perdoneu que no es deixa massa perquè dius el temps ja està passat, ha passat una hora ràpida,
sí.
No?
Sí, sí.
Sí que us dic de que el fundament d'aquest espectacle que farem el diumenge a la Sala Mozart a les 6 de la tarda sobre el que és Fusió 3 no deixa de ser una mica un reclam, una crida a la societat de que ens entenguin millor. Que entenguin millor les nostres circumstàncies, perquè a més és en benefici per a ells, perquè amb sort arribaran a ser grans i després es trobaran en les mateixes circumstàncies. Si als hi dius que, bueno, pues que tots hem de comprendre una mica el que la persona gran pot pensar sobre com actua la gent jove, és important que ells ho tinguin en compte per quan siguin grans, no? O sigui, una forma de que ells vegin què és el que el sentiment, el que pensem les persones grans que vinguin a l'espectacle, no? No és un espectacle normal. Ja ho sé que no és un espectacle normal, no espereu que allò siguin plumes i festes, sinó que es transmeten missatges a través d'una demostració palpable de que els artistes estem capacitats com a persones molt més del que la societat espera. Bueno, ja et donaré el privilegi, repeteixo, diumenge a les 6 de la tarda a la Sala Mozart, vingueu i us sorprendrem. Podeu comprar les entrades a l'Esplai fins avui, i si no, pues demà i demà passat a lo que és a la taquilla del teatre. I va, i et dono el privilegi de que ens despedeixis amb el públic amb una poesia teua, d'aquestes que quedin impactants.
Pues vale. Venga. Us diré La rosa del meu roser. Gràcies, sagrada. Tenia un jardí amb una rosa mig oberta i mig tancada, que jo cada dematí al despertar venerava. És la rosa del meu roser. El primer petó que et donaran al arribar la matinada. Ets una rosa primerisa, verge i tendre la mirada. Quin serà el teu destí de primavera, si passés l'enamorat i el teu perfum et pugui prendre? Quins llavis amorosos et besaran en complaença? Qui robarà el primer petó ple d'amor i de tendresa? D'aquest petó descontrolat en vindran altres darrere per obtenir la teva flaire i la dolçor de la poncella. Les teves nits d'estels i lluna amb el ventet de companyia per veure clotar el dia tota plorosa de rosada. El teu naixement no té misteri, fràgil, tendre i esplendorosa. Tot és d'enveja al teu costat, el mar, el sol, la lluna i totes les estrelles.
Oh, bueno, radioients, televidents, aquí teniu un petit tastet de les moltes sorpreses que tindreu si veniu el diumenge a les 6 de la tarda a la Sala Mozart. Avui aquí estan la representació clara de la il·lusió que tenen per transmetre el que volem que d'alguna forma capti la societat. Ernel, gràcies. Santi, gràcies. Lluïsa, gràcies.
A vosaltres.
Lluís, gràcies per la vostra
presència.
I gràcies
a tu per representar-nos.
I vinga, i animem a que la gent el diumenge ens vingui a veure.
Tots cap a la mossa.
Gràcies. I una cançó important. Resistiré.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo,
cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.